3notícies.com. El dia a Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Hola, bon dia, benvinguts. Són les 12 i 5 minuts. Durant la propera hora vos contarem fets i fetes que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, parlarem amb Calvià perquè s'ha firmat un conveni amb joves empresaris per assignar-los una sèrie d'ajudes i dinamitzar el teixit empresarial que el vianer sempre és poca, s'ajuda que rebin els que comencen. Després d'un ajuntament pegarem a l'altre, en els de Palma, concretament, per saber ben com van les tasques de Palma a punt. Les tasques d'Emaia s'han recollit tones i tones i tones de fems durant aquests darrers 3 mesos. Això és bo o dolent? Probablement és dolent, perquè vol dir que els palmassans embrutam. També, però, tenim bones notícies. En Bernat Semena, músic i esportista porrerenc, s'ha proposat un repte sense precedents que nosaltres sapíem. Per recaptar fons per l'associació S'Estrella d'Anna Marta, farà 17 Ironmans, 17 triatlons, en 17 dies consecutius a les 17 comunitats autònomes d'Espanya. Com ho faran? No ho sabem, però ara parlarem amb ell i amb la Maria Polo, presidenta de S'Estrella d'Anna Marta, per saber com se prepara això, perquè és d'aquí un mes. I també per acabar parlarem del documental Blanco Roto, que ha dirigit el sector i model mallorquí Armando Buica. És un documental on vol posar de manifest les diferències en les que encara se tracten a les persones negres des que no ho són. En el documental Blanco Roto hi compareixen persones com la Francine Galvez o l'actriu Vicenta Endongo i Armando Buica, germà i cosí d'artistes i d'actors com la Conxa Buica, el seu cosí Boré Buica, fins i tot de polítics, en Guillem Balbó, que va ser val de l'Aró. En Armando troba que encara se'ls tracta de manera diferent, malament, duguin aquí tota la vida, hagin nascut aquí. El color de la pell encara sí que importa. Molt curiós, molt interessant, i per això parlarem de Blanco Roto amb Armando Buica en el final del programa. Així que en Francisca Mateu i Yolanda Ruiz a la producció, i en Bernat Nadal, Bernat molt d'anys, per cert, a Sens contra el tècnic, començam el dia Mallorca.
Falta un exèrcit de somiadors per creure més en l'amor. Quin ves primaveres amb somriures que dibuixin flors. Avui he tornat a posar surt de camí amb aquest pensatiu. Quina sort saber que ja ets aquí.
Falta un exèrcit de somiadors, cantava en Pep Suassi, un videoclip que va fer en Bantòfol Castanyer. Per cert, un altre gran atleta, un videoclip molt curiós que us recomanem, Exèrcit de somiadors, en Bantòfol Castanyer dibuixa un cor en llumets arreu de la serra de Tramuntana. I mos ha vengut en escap aquesta cançó perquè Esport i Solidaritat se tornen a juntar a Mallorca per una causa impagable. L'esportista i músic porrerenc Bernat Semena, que mos té acostumats a les seves fites pràcticament irrepetibles, juntament amb l'associació El Gaidina, S'Estrella d'Anna Marta, han impulsat Estrella de Set. Són de set triatlons de distància d'Ironman en de set dies consecutius, un a cada una de les 17 comunitats autònomes de l'Estat per recollir fons per a la investigació mèdica de S'Estrella d'Anna Marta. Anem a saludar, primer de tot, en Bernat Semena. Bernat, com estàs?
Hola, bon dia, com va?
I Ana Maria Polo, presidenta de s'Estrella de la Marta. Maria, bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, Jaume, encantada.
Primer de tot, anem a recordar que s'Estrella de la Marta, Maria, perquè la Marta tenia 8 anys quan mos va deixar per mort d'un tumor cerebral, per això vareu crear l'any passat aquesta associació i heu aconseguit mobilitzar moltes persones en lluita contra el càncer infantil. No, primer de tot, a parlar de l'Estrella de la Marta. Maria, és així?
Sí, me pot dir Mari, Jaume.
Mari, d'acord.
Sí, mira, la Marta és mes d'octubre de 24. Se li va diagnosticar un tumor cerebral que des del primer moment que varen tenir diagnòstic se me va dir que tenia un 100% de mortalitat. Per tant, no hi havia possibilitat de tractament, no hi havia més que possibilitat de poder entrar a qualsevol tipus d'assaig clínic. I res, la Marta va estar amb nosaltres durant 10 mesos després d'aquest diagnòstic. Era una nina amb un coratge brutal, que no se volia perdre res, que omplia tots els llocs allà on anava i tenia una força espectacular. I de qualsevol manera, necessitant que tota aquesta força que transmetia a Marta no quedi en res, sinó que torni a alguna cosa molt grossa. Ella sempre ens deia que volia ser famosa, i volia fer vídeos, i volia fer TikToks. I nosaltres, ho he dit moltes vegades, d'una manera que no ens agradaria, però que ara mateix ens hem de conformar. El nostre propòsit és que la Marta sigui famosa, la seva causa mogui molta gent i poder conscienciar moltes persones que, com nosaltres mateixos, fa 2 anys vivíem una realitat molt paral·lela a aquesta mare.
Per cert, abans que res, tu, mentre conversam, l'estrella de namarta.com, qualsevol que vulgui col·laborar, independentment d'aquesta idea que ha tingut en Bernat Semena, perquè Bernat, tu coneixes la família de la Marta, coneixes la Mari, i has volgut aportar, però primer tu, com se te va acudir això, si hi ha precedents, i després Mari, me'n conta, vares quedar quan en Bernat te va dir això. Com se fan de 7 triatlons en 7 dies? Això s'ha fet abans, com s'entrena? Això no se pot entrenar? Conta'm, Bernat.
No, entrenar no se pot entrenar. Bé, això ve perquè la meva dona fa feina en la Mari. Per tant, aquest procés que la Mari ha explicat el vàrem viure. I jo me'n record que havia acabat els 4 i l'any passat i bé, va passar la dona Marta i jo crec que de la impotència i de la ràbia de veure'ls vaig dir, necessito fer qualque cosa, necessito que això arribi a totes les parts de l'estat i d'aquí va sorgir aquesta idea. Jo crec que realment l'únic que se necessita és arribar bé de forma física, tenir l'experiència, lo millor que ja tenim tant el meu equip com jo d'aquest tipus de proves d'ultra i de distància, i després se necessita un motiu molt poderós des per què tu estàs fent això. Per tant, per na Marta, per l'Estrella de na Marta, per de conscienciar la gent i per intentar que un dia cap pare, cap mare, cap germà o germana hagin d'haver de passar pel que varen passar na Mari i Llorenç, crec que és un motiu ja suficientment poderós per fer això.
A més, és importantíssim els dobles per investigar, perquè avui, concretament, un altre tipus de càncer, el melanoma, avui s'ha obert una porta a la vacuna, per tant, la investigació és molt, 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 molt important. Mari, i quan en Bernat vol dir això, que li vareu dir, seu-te, beu aigua, tranquil, que com vos vareu quedar? Perquè és que jo ho he hagut de llegir un parell de vegades, no?
Sí, és mal de digerir. Assumir una gran esportista com som jo, que em faig pot d'esport i me contin això encara és més gros.
Clar.
En Bernat mos coneixíem a través de les històries que me contava la dona, de tot el que anava fent en Bernat, i tampoc no mos coneixíem personalment. I vàrem venir un dia a casa i en xerraven, també ens anàvem amb en Llorenç, i jo deia, bé, però això és viable, però ja el meu home anava una passa més enllà, li deia, però men, carinyo, sense conèixer-lo, però tu seràs capaç d'això, però això hi ha persona humana que ho pugui contar.
Són 65 quilòmetres nedant, 3.000 en bicicleta i 708 corrent, perquè vos faceu una idea, tot això dividit en 17 dies. Continua, Mari, perquè jo és que ho he hagut de mirar a la vostra pàgina web perquè no em feia creus. Continua, com, i què te va dir ell? Que sí, que podria.
Era ell, és que, clar, nosaltres estem fent accions puntuals, tenim molta gent que ens està ajudant, d'associacions, d'ajuntaments, de persones puntuals. A dia d'avui s'han recaptat ja 75.000 euros per part de l'associació en un any, a part de 16.000 que se varen recaptar pel funeral d'Anna Marta, que varen enviar nosaltres ja somiat de tumor cerebral de Niño Jesús. I clar, i era una manera més de poder ser, però clar, la salut va per davant i no volíem arriscar la salut amb Bernat. Bernat, seràs capaç? I deia, si jo fos competint, no, però jo si ho faig en el meu ritme, sí. I és una persona que te xerra amb tanta tranquil·litat, amb tanta serenor, tan confiat en ell mateix que no li pot dir que no.
Que curiós. Mare de Déu, és que clar, quan li dius que no, si un vol ajudar, el que passa és que clar, ara ben entès, Bernat. És a dir, competint, si tu vas en el teu ritme, clar, és que això que ha dit ara en Mari és esquit. Tu vas en el teu ritme, no ho fas competint. Tu vas a la teva, en el teu ritme. Per ventura, això serà el que te llevarà pressió? És així, Bernat?
Bé, és que hi ha diferència de... Per exemple, nosaltres quan competim a distància Ironman, que per ser gent que no ho sàpiga, has de nedar 3.800 metres, 180 quilòmetres en bici i una marató, això és un Ironman. Clar, nosaltres, o jo quan competes, jo puc fer un Ironman en 9 hores i pico, però això vol dir que el millor dia següent no ets capaç de caminar així com toca. Clar, l'experiència sí que m'ha donat, i els anys que fa que faig distància Ironman o distància Ultraman, és que jo me conec bé i sé quins són els ritmes que jo muscularment no me fan mal. Per tant, potser si jo faig un Ironman en 12 hores, sí que el dia següent em puc tornar a fer un altre.
D'acord. Ara ho entenc.
Això a part de que el més important també és tenir un equip de vora tu molt professional. Jo me'n vaig amb un metge, amb una infermera d'urgències, amb un fisio, amb una persona de confiança. Clar, tot això, tot aquest grup fa que aquestes coses siguin viables. Tot sol seria molt complicat i, a més, t'has de conèixer bé perquè estem parlant de 17 dies seguits que t'hauràs de fer això cada dia, no? Però bé, jo me veig totalment capaç i jo sé on vaig i tenint l'experiència d'altres coses i sabent que durant aquests 17 dies volen passar moltes coses.
Sí, és que dius, Mari, diu, no, en lloc de fer-ho 9 hores ho farem 12, com aquell que diu...
És una cosa fàcil, és fàcil.
Mare de Déu, sí, és que sentint-te, Bernat, clar, un que no arribaria ni en el Molina Correnços, i mira que som aquí de fora. Però bueno, també, molt important. Recordeu, l'estrelladanamarta.com, si voleu donar per a la investigació mèdica envers el càncer infantil. Els fons se destinaran a un assaig clínic a l'Ocelivir 2.0 de l'Hospital Niño Jesús de Madrid. A l'Ocelivir 2.0. Què mos pot dir d'aquest assaig? És esperançador, Mari? Què saps d'aquest assaig del Niño Jesús de Madrid?
Mira, la Marta la varen tractar allà a un assaig clínic, vale? Niño Jesús. És un equip metge que ja Niño Jesús té una unitat de tumors cerebrals. I el que se mos ha recalcat molt durant tot aquest temps és que a nivell d'Espanya no interessa que hi hagi unitat de tumors cerebrals a tots els hospitals, interessa que hi hagi 3-4 hospitals de referència que quan tens un cas així s'unifiquin les forces. Una vegada s'hagi trobat un tractament, ja se pot escampar, però han d'unificar forces. Per tant, nosaltres, l'equip de Niño Jesús, amb el doctor Álvaro La Saleta, mos dona una confiança brutal, mos ha obert les portes de pit en ample, i és vera, nosaltres vam estar allà, aquell hospital és un hospital que per la Marta tenia un encant especial, és un hospital pediàtric que l'han fet tornar per nins, i que la Marta l'únic que feia quan anàvem allà era fer-se fotos per poder mostrar als nins de la seva classe lo guapo que era l'hospital. Per tant, l'equip metge que hi ha allà és brutal. Trobam que ara mateix necessitem enviar els dobbers a un lloc que ens doni una total confiança, una total, nosaltres també, la part emocional que també tenim cap a ells. I aquell assaig el que pretén és que a través de virus oncolítics s'apliquin directament a damunt el tumor, vale? I d'aquesta manera puguin fer-lo reduir. Clar, aquells assaigs duen uns 15 anys fent feina. Nosaltres ara fa poquet ens varen convidar a anar a veure el seu centre d'investigació. I tu vas allà i t'imagines un centre d'investigació, tot això, un CSI. Però dius, no, allò és un centre d'investigació totalment humil, que l'important no són les instal·lacions, sinó el que hi ha de dins, que podrien invertir en grans instal·lacions, però ells prefereixen això, serien tipus aules prefabricades en el que hi ha de dins, amb una gent, amb una capacitat i amb una sabidoria espectacular. I ens va agradar molt això, poder-hi anar, te remou molt, però val molt la pena. Varen conèixer els investigadors d'aquell assaig. No ho sé, és un assaig que, a més, se m'ho va plantejar diverses associacions de famílies poder col·laborar amb ells, i les associacions varen dir que necessitau, i m'ho varen dir, 2 milions d'euros, que segons perquè, dius, 2 milions d'euros és molt, però entre molta gent és poc. I, per tant, varen dir les associacions de famílies, no passeu pena, arribarem. Què passa? Que els plaços són molt lentos d'aquestes coses. Els plaços, quan nosaltres m'ho varen reunir, m'ho varen dir que, en principi, estaria un any i mig a poder-se posar en marxa si tot duia un ritme bo. Que passa que l'esperança de vida dels tumors com els de Marta és entre 10 i 12 mesos.
Ja.
Els nens que ara mateix són aquí segurament no hi arribaran. I n'hi ha molts. N'hi ha molts a Mallorca, n'hi ha molts de fora, i ja quan te'n vas a un centre pediàtric quan hi ha una unitat de queixes, ja veus una realitat que molts pensant que no existeix, i és el que, a més, te dona molta força de reconvertir tot això, tot aquest mal, i que ho hem de fer per la Marta i perquè, ojalà, altres famílies no hagin de passar per això.
Ben cert. Bernat, tornant a Estarella de Set, com t'has organitzat? Perquè, clar, hauràs de dormir a 7 llocs diferents, comences a Canàries, acabes al Lleida... M'imagino que hauràs hagut de fer un recorregut, diguéssim, organitzat per anar de banda a banda en el mínim temps possible. Però també, clar, és que te volia demanar si tens previst fer qualque aturada, perquè de 7 dies seguits, no sé, has previst els imprevists, valgui la redundància. Com t'has organitzat? M'imagino que hauràs de tenir 17 llocs per dormir, 17 llocs on dinar, 17 llocs on tenir un massatgista, on te puguin fer una cura, equis. Com ho has fet, en això, Bernat?
Bé, duim un any fent feina.
Uau.
I clar, na Mari és una passada, una màquina, però a més hem tingut l'ajuda d'en Miquel Rosselló de l'empresa Mica, que també ell ha estat qui ha gestionat tot el que són permisos legals, és la persona que ha xerrat i xerra amb equips de triatló, de l'atletisme, perquè puguin fer confeccionar tracks per jo, per la bici i per córrer, que siguin el millor, més tranquils i més factibles. I nosaltres en principi havíem pensat fer començàvem a Canàries i després bueno, volíem anar a Barcelona i fer tot Espanya en tot sentit contrari de les agües de rellotge. Però farà unes setmanes, ens van cridar de la volta ciclista a Espanya, a veure si dia 13 de setembre podrien ser a Granada per fer un acte de l'Estrella de Namarta la darrera etapa de la volta ciclista a Espanya.
Home!
Clar, nosaltres vam dir sí. Inam. Per tant, això que va fer que canviassen totalment tot el recorregut i clar, començarem dia 10, després anirem a Castella, La Manxa, Múrcia i dia 13 anirem a Granada, dia 15 anirem a Madrid, també que hi ha una jornada internacional de la lluita contra el càncer infantil i després farem tot el que és la península, però aquesta vegada la farem en el sentit de les gues de rellotge. I clar, el sistema és que nosaltres aquests 180 quilòmetres de bicicleta ens aprofitem per moure'm molt dins la comunitat i acosta'm molt a l'altra comunitat. Però clar, després quan acabam hem d'agafar l'autocaravana, m'on hem d'anar a la ciutat dins l'altra comunitat, que és allà on jo nedaré i allà on dormim. Per tant, clar, la logística és una passada. Vull dir, la logística de saber quin circuit faré, on dormim, reservar hotels, reservar piscines... És brutal.
Això, per
que tu m'has dit que ja ha previst... No t'hem previst cap inconvenient. O sigui, la cosa ha d'anar bé.
Rendir-se no és una opció, no?
Està
molt bé, molt bé, molt bé, molt bé.
I sabem que passaran coses, val? Ho sabem que passaran coses,
bueno,
però...
Ja ho veurem.
Sí, també m'enduc un equip, com t'he dit, superprofessional, que me fa estar molt tranquil i en sortirem.
Això serà, comences dia 10 de setembre, Canaris, per tant, a final de setembre tornarem a conversar. En tu també, Mari, perquè tu vols que això, la petició arribi a tots els estats, a les institucions, empreses de la societat en general, aquest acte a Granada, a la volta, Ciclis Espanya, serà importantíssim perquè tindrà repercussió. Tornem a parlar a finals de setembre.
A Granada coincidirem durant la volta ciclista, durant tota la volta, hi ha una associació que nosaltres tenim com a molt referent, que és el senyor de Vicky, aquesta mamà.
Sí.
També va perdre la seva filla, és una mamà coratge que ha fet moltíssim i fa moltíssim, i ella acompanya tota la volta ciclista. I d'alguna manera, tot aquest repte també el fem en col·laboració amb aquesta associació. Així que també m'agradaria nomenar-los perquè és vera, fan una feina espectacular. Per jo ha estat un antes i un després conèixer la Laura, la seva presidenta, i crec que val molt de pena nomenar-ho. S'ha de donar les gràcies a tothom, és a dir, s'ha de donar les gràcies als patrocinis, com el govern, en el Consell, en els ajuntaments que ens ajuden, i a les empreses que fan que tot a dia d'avui, el nostre objectiu era partir que a dia d'avui els gastos de tot el que hi hagués d'aquí quedessin coberts. És a dir, el que se recapti a partir d'ara serà per poder enviar investigació. No el que se recapti serà per pagar els gastos d'hotels, vols i això. No, tot això ho tenim cobert. I a continuació tot l'altre ja va directament cap allà. La nostra pàgina web redirigeix a la web del senyor de Vicky, per això, perquè fem la recaptació conjunta, i allà s'anirà veient el marcador de com van augmentant els dotes. Ara d'això estan començant, la gent ja pot fer donatiu a partir del moment zero, i nosaltres estarem molt agraïts de poder-los fer arribar a Niño Jesús, i ojalà que quan abans se pugui posar en marxa l'assaig clínic.
L'estrelladanamarta.com. El repte Estrella de Set comença dia 10, amb en Bernat Semena fent de 7 triatlons, però, entretant, nosaltres podem aportar perquè la investigació necessita recursos. I com m'ha dit Mari, si no s'aporten fons, no se pot investigar. La investigació és importantíssima. Mari, Bernat, a final de setembre, quan hagi acabat aquesta aventura, que esperem que recapti molt de dos més, tornem a conversar per veure ben com ha anat, què heu recaptat, què heu après, què vos ha passat, i contar un poquet d'història. Mari, Bernat, l'estrelladanamarta.com, Estrella de Set, una ferrada a tots dos, especialment a tu, Mari Llorenç, i a tu, Bernat, campió. Gràcies.
Moltes gràcies, Jaume, gràcies.
Gràcies.
Moltíssimes gràcies. Nosaltres ara d'aquí un instant pegam a l'Ajuntament de Calvià.
El dia a Mallorca, amb Jaume Noguera. IB3 Ràdios, participació. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, Govern de les Illes Balears. De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les toquen Andrés Coll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz, i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí, sí, sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà es dretana i sa cama es esquerrana.
De dilluns a divendres a migdia, El Dia Mallorca, IB3 Ràdio.
Sirenea, sirenea, quan no te la cae Mallorca, ven a sirenea, ven a sirenea.
Una curiositat musical sobre Papà Topo. No sé si ho sabíeu, però en Adrià Arbona, Papà Topo, és fill d'Esfornet de Sassoca, d'en Tomo Borbona i d'en Maria José. Molta gent no ho sap, però, clar, com que en Adrià mai ho diu... Bé, no m'he escoltat d'ho. I em posa sirenear perquè, com que és estiu i un municipi turístic per excel·lència aquí a Mallorca, un d'ells és Calvià. Allà, Calvià, l'Associació de Joves Empresaris i l'Ajuntament han fet un acord per impulsar emprenedors calvianers per ajudar en el teixit empresarial del municipi. Hi haurà 4.000 euros d'ajuda a través de SIFOC, l'Institut de Formació i Ocupació de Calvià, i parlant precisament de la seva gerent, Raquel Fernández. Bon dia, Raquel, benvinguda.
Hola, buenos días.
Bueno, gracias. Crec que la idea és crear dinàmiques de relació, de contacte, per fomentar que el contacte sigui àgil entre emprenedors i empreses. Perquè no sé si hi ha errors comuns en aquest sentit. Se perd temps o se perden oportunitats per falta d'agilitat a l'hora que una empresa entri en contacte amb un proveïdor, amb un client. És un error aquest que vosaltres hagueu detectat i per això doneu aquestes ajudes?
Sí, bueno, es cierto que es a veces difícil, complicado crear esas sinergias entre ellos y fomentamos este tipo de iniciativas para poder ayudarles a través de actividades de prospección y asesoramiento, pues entre ellos que puedan conocerse. Sí, sí.
Jo veig que també fareu sessions de divulgació sobre temàtiques d'actualitat. Aquí m'imagino creixement empresarial. M'imagino que aquí parlareu de digitalització, perquè avui en dia, sempre que parlàvem amb empreses, digitalitzar-se o morir. Per aquí m'imagino que aquí pesa molt això, no?, dins la formació d'emprenedors.
Sí, efectivamente, también todo lo que es la parte de digitalización, tenemos programas para llevar a cabo ese que diseñamos y desarrollamos para tener estar más actualizados y poder tener esa interrelación empresarial, efectivamente.
¿Valtros? Clar, un quan llegeix Institut de Formació i Ocupació de Calvià, s'imagina que és, igual que Palma, dirigit a treballadors, a persones que cerquen feina. Però vosaltres també orientau a petits emprenedors, nous empresaris, perquè és impuls empresarial, perquè no hem d'oblidar que el 90% de les empreses de Balears són microempreses, una persona, dues persones. Això no deixen de ser... autònoms, els autònoms també són treballadors, al cap de fi, perquè de vegades, si foc, sembla que ha de ser només per treballadors que cerquen feina per compte aliena. No creus que hi ha un poquet aquesta imatge i no, realment no és així, no?
Sí, efectivamente. Yo creo que es importante hacer llegar que en el IFOC, aparte de empleo y formación, tenemos el área de emprendimiento, del propio autoempleo, ¿no? Y sí que es cierto que por ello estamos intentando darnos a conocer a través de este tipo de iniciativas, un proyecto que tenemos como un programa como Calvía Emprend, donde ofrecemos un itinerario de formación y premiamos al mejor proyecto empresarial. Es importante que a través de las redes sociales, de nuestros canales, darnos a conocer y hacer llegar todo este tipo de iniciativas, porque efectivamente el área de emprendimiento es un área de autoempleo y ayudamos a todo ese proceso tan complicado, ¿no?, de emprender. Y es importante, sí, efectivamente. Creo que hay que darle esa difusión extra para llegar a más gente.
I clar, jo m'imagino que si feis aquest conveni amb joves empresaris, és que heu detectat que hi ha un creixement, que a Calvià hi ha autònoms, nous emprenedors, start-ups, gent que comença, perquè si no, no haguéssiu fet això. És a dir, hi ha moviment De petita empresa, de microempresa. Es así, Raquel.
Sí. Efectivamente, porque mira, el año pasado cuando llevamos a cabo este programa que el Via Emprend, eran para 15 participantes y tuvimos 64 solicitudes, quiero decir que hubo bastante gente que quedó fuera, eso significa que fue un indicador de que había gente interesada en emprender. Sí que es verdad que a veces estas instituciones como IFOC, poderles ayudar en ese acompañamiento para el autoempleo es muy interesante y útil y que ya que es gratuito, forma parte del Ayuntamiento de Calvià poder hacer llegar a la gente.
I ara ja ho sabeu, emprenedors, start-ups, autònoms, a través de joves empresaris, l'Ajuntament de Calvià, concretament a la zona de Calvià, hi ha aquest conveni per orientació, temàtiques d'actualitat, hi haurà una comissió de seguiment i control per veure els plans de treball, tot sigui per donar una mà en els que comencen, perquè, mare de Déu, sí que s'ha de ser valent avui en dia per començar, però veig que Calvià, per lo que deies, n'hi ha de valents que comencen autoempleo i posar d'autònom, que avui en dia és una verdadera heroïcitat. Raquel Fernández, sí. Gerent de Sifoc, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Estarem en contacte per veure com vas conveni. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, nosaltres de l'Ajuntament de Calvià anem a Nes de Palma perquè anem a conèixer les novetats que ens arriben des de Cort.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Mos remuntam a fa un mes, exactament a la segona quinzena del mes de juliol, perquè els operaris de l'empresa municipal de neteja, Emaia, han actuat en un dels sectors més densament poblats de la capital, de Palma, que compren barris com Pere Grau, Sant Goleu i Nou Llevant. Sembla poc, però són milers de veïnats que viuen en aquestes zones. Se denomina sector 1 i 2 dins la nomenclatura d'Emaia. Per parlar del programa Palma a Punt, saludaven el regidor i president d'Emaia, Llorenç Boussà. Senyor Boussà, bon dia i benvingut.
Oh, bon dia, com estàs?
Bueno, estem parlant de 21,42 tones de residus en la segona quinzena del mes de juliol. Òbviament, hi ha molt de veïnats, però sempre dèiem que això no és excusa que perquè una zona l'habiti molta gent hi hagi d'haver-hi molt de residus. I me sembla que vostè també comparteix aquesta opinió.
Efectivament, nosaltres, jo sempre ho dic, nosaltres posem a disposició de ciutadania tots els recursos humans i materials per tenir la nostra ciutat més neta. Però més neta no vol dir que ens puguem permetre la llicència i de deixar tot ple de residus. Les xifres que s'emanen de desactuació en aquests sectors que vostè ha dit i esmentat, que són els sectors buidors de Palma, que per molt que siguin els sectors més poblats, no justifica que hi hagi aquesta quantitat tan elevada de tones que s'han retirat. Nosaltres, amb el Palma Punt, l'intenció que tenim des que s'ha posat en marxa diguéssim, la tardor de l'any 2023, és diguéssim, de revertir segons quines conductes que hi ha a la nostra ciutat. I per això el que fèiem és incrementar els baldejos amb aigua pressió, incrementar els manteniments i neteges, les papereres i els contenidors i també els desbrossaments de les males herbes i, com no, seguir eliminant grafitis per poder arribar a les xifres rècords que hem arribat en els darrers mesos. Però això, com dic, no justifica haver de retirar gran quantitat de tones de residus de la nostra via pública, perquè, com dic, això el que desprèn i el que fa palès és que tenim certes conductes incíviques. I hem de també dir que tenim, per poder rebatre aquestes i pal·liar aquestes conductes incíviques, una ordenança cívica que el que fa és posar ordre en el desordre que se vivia a la nostra ciutat.
Perquè, clar, moltes vegades deim és que mai aquí no fa net, però és que per ventura no hauríem de fer net. El que hauríem de fer els ciutadans és no embrutar, perquè tots veiem bosses fora de contenidors, tots veiem en residus que se deixen el dia que no toca els voluminosos que hi ha un dia per setmana per cada zona, i clar, si posessin tots cada un de la nostra banda, per ventura, no faria falta recollir 21 tones, sinó la meitat. L'ordenança cívica, en aquests moments, contempla sancions. Si un municipal veu a una persona deixant els fens allà on no toca, en aquest moment se pot sancionar, o això s'ha d'endurir encara més?
Bueno, de fet, se pot i se fa. I no ho fan tan sols els municipals, els agents de la policia local de Palma, sinó també ho fan els controladors mediambientals que tenim a Emalla. Nosaltres tenim controladors, que són gent que van vestida com un ciutadà normal i corrent, per tant, no criden l'atenció, no van en l'uniforme dels operaris de Emalla, ni van vestits com un policia local, i per tant, si mos agafen tirant els fens fora de l'horari establert, o mos agafen, per exemple, deixant una caixa de cartró en el voltant de la bateria de contenidors, perquè per peresa, per vesa, no l'han plegada i l'han ficada dins el contenidor com toca, mos poden posar una multa i mos poden aixecar un acte de sanció, i això al cap d'unes setmanes mos arriba a nostra i hem de pagar. Per tant, no queda més remei, per desgràcia, que endurir les sancions. Per exemple, l'ordenança cívica el que mos ha permès és castigar fort, com dèiem, la gent que atenta contra el nostre patrimoni fent pintades, fent grafitis. Antes eren 300 euros, ara són 3.000 euros de sanció, perquè passa de ser una sanció greu, lleu, a ser una sanció molt greu. Però això se fa per poder pal·liar aquest tipus de conductes que ha vist a la nostra ciutat i que han vist que han baixat el nombre de grafitis.
210, així mateix, no ho ha hagut de fer not, perquè, clar, i no parlem si és un edifici on la pedra és antiga i vea, és més mal de fer net i molt més delicat, però 210 grafits ha fet en Emalla en aquest temps. No sé si són menys que l'any passat. Vostè què opina?
Nosaltres hem minvat el número de... És a dir, hem incrementat el número d'actuacions globals de grafitis segons quins barris, però és cert que altres barris, com són els del sector 1 i 2, ha minvat l'actuació de retirada de grafitis perquè se n'han registrat manco, d'acord? Però, bueno, aquest 210 que esmentau dels sectors 1 i 2 se sumen a més de 10.000 que retiram a tota la ciutat, que suposa un increment d'un 89% de grafitis eliminats si ho comparam amb la resta d'anys. I ja dic, mos agradaria arribar en el moment en què no haguéssim de retirar grafitis. I jo crec que anem en la línia de poder arribar a qualque moment en què no ens retirem tant, perquè no n'hi haurà, no n'apareixeran a les nostres façanes, perquè s'ordenarà si dic que el que farà i el que està fent és castigar en els qui ho fan. I els estem agafant. L'altre dia veiem que, per exemple, s'havia agafat a un que firmava els trens dels serveis ferroviaris de Mallorca. Aquest nosaltres tenim una base de dades on compartim amb altres administracions les firmes de segons quins grafiteros per poder arribar a xampar-los, agafar-los. I és el que hem de fer. I el mateix ens passa amb la gent que tira fent fora de l'horari establert. I bé, ho he esmentat, nosaltres tenim a Palma uns horaris per tirar els trastos. Jo entenc que tot me faci il·lusió que si, per exemple, avui comprem un moble, el volguem muntar i el vell el traguem en el carrer. No. Si avui dimecres jo no me toca retirar els trastos en el carrer i me toca el dilluns, doncs l'he de guardar fins dilluns. Perquè si nosaltres vos agafam, fent això, vos posem una multa.
Clar, és que, de tota manera, també s'ha de dir que Palma està molt habitada, té quasi mig milió de veïnats, i que aquesta feina abarca... Voltos ho dividiu per sectors, ara havíem parlat del sector 1 i 2, però és que prèviament, el mes de maig, havíeu fet els sectors 9, 10, 11 i 13. Estan parlant des de Cala Major, Sant Agustí, la Bonanova, Son Rapinya, Sa Vileta, Son Roca, Son Vida, Bellba, passant per establiments, Son Espanyol, Son Sardina, Cala Real, aquí a de vora de la ràdio, Son Malferit, Estadi Balear, Son Forta de Nord, Son Cladera, ara parlàvem de Pere Grau. Palma és molt gran. Com s'organitza una feina així? Perquè crec que els dispositius són 47 treballadors, i jo m'imagino que això, Palma Punta, és una feina, un programa que dura tot l'any, perquè com s'organitza una feina així per sectors? Veig voltros, no? Aneu fent cada dia un sector o una barriada, perquè és que és molt gran, Palma, senyor... senyor Boussà, és molt gran.
Efectivament, nosaltres tenim Palma distribuïda, sí, per exemple, Palma administrativament està distribuïda per districtes, i després per barris. Nosaltres en allà també tenim sectors que venen a ser districtes. Nosaltres perquè tenim nou sectors, no són els mateixos districtes que hi ha a Palma, que són el districte centre, Platja de Palma, Ponent, Llevant i districte nord. És a dir, no són els cinc, nosaltres en tenim nou. Per què? Perquè nosaltres així tenim distribuïts per tota la ciutat diversos locals, diversos establiments de malla, on d'allà surten els operaris per arribar abans en els barris, d'acord? Nosaltres tenim operatives de matilles de cap vespre, de recollida, de neteja, i després també el vespre, el que ve a ser recollida de fems. I amb Espalma Punt el que feim és donar un suport addicional a tot el que ja fa el venedor operari ordinari, és a dir, operari habitual que tenim en els nostres carrers. Com se fa això? Pues, com bé vostè ha dit, que hi ha una cinquantena de persones que han entrat extres a fer feina de malla, és a dir, ja engreixen els 1.500 treballadors que tenim, i el que fan és, doncs, en torns de matí i hora baixa, distribuir-se les tasques. Per exemple, de matí i hora baixa, de matí, per exemple, poden dur a terme el desbrossament de males herbes, el manteniment dels contenidors i de les papereres i retirada de grafitis. I sobre baixa, el que se fan és aigua a pressió, neteja amb aigua a pressió els contenidors, tant per de fora com per dins, i les papereres, i a lo millor s'acaba de fer qualque grafiti. És a dir, el que fem és distribuir les tasques per poder donar resposta, diguéssim, en aquestes necessitats que tots els barris de la nostra ciutat tenen.
Ara que ha dit les males herbes, he fet una suma un poc a la grossa. Són quasi 150 quilòmetres lineals de males herbes que s'han desbrossat amb aquests aparells que duen, els operaris que duen una màscara. Clar, això s'ha d'anar passa a passa, passa a passa, passa a passa. Són 150 quilòmetres. Així mateix, perquè, com dèiem, des de Cala Major fins a Serenal de Palma, una bona tirada, i des de Son Sardina fins aquí, a Can Pere Antoni, també hi ha una bona tirada. Palma a Punt és el programa que EMAIA té en marxa, veiem que tot l'any, perquè aquí hi ha feina per tot l'any i per molta gent, per netejar i tenir Palma, com diu, és el programa a punt. Però hem de recordar a la ciutadania que això no depèn de EMAIA. EMAIA depèn del manteniment i la neteja de coses òbvies, però la brutó la deixem als ciutadans, i una ciutat és més neta si els seus ciutadans la cuida. Jo me quedaria amb aquest missatge, senyor Boussà, no és així?
Efectivament, jo vull recordar que el que no feim dintre nostre no ho hem de fer en el carrer. Per tant, però mentre això passi, EMAIA posarà a disposició a la ciutadania tots els recursos humans i materials que tenen al seu abast i a la seva disposició per, diguéssim, revertir certes conductes i certes situacions que s'han viscut i que se viuen a la nostra ciutat.
Ja ho heu sentit, no faceu a de fora de que vostre en el carrer el que no faríeu a dins que vostre. Segur que no tirau sens en terra que vostre. De vegades molts pensem que la ciutat és una entelèquia, que no és de ningú, però és que és de tots nosaltres. Senyor Boussà, des de la presidència de Maia, l'Ajuntament de Palma, moltíssimes gràcies per atendre-nos una vegada més.
Gràcies a vosaltres, que passeu un bon estiu.
Nosaltres, entretant, continuem amb més coses el dia a Mallorca.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
IB3 Ràdio és cultura. Per viure a Mallorca només hi ha una regla. Jo per tu, tu per mi. Jo per tu fonc la muntanya amb la mà. Faig que el temps s'aturi i et faig un lloc a taula. I tu em cuides a mi i a qui viu aquí. Jo per tu, tu per mi. Amb la col·laboració de la Fundació Turisme responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Illes Balears Sostenibles, govern de les Illes Balears.
Dilluns a les 7:30 torna Esportes en Joc amb el Granada Real Mallorca.
En directe des de l'estadi Los Cármenes viurem tot el que passi abans, durant i després del partit.
I disfrutem
d'Esportes en Joc!
Amb els millors comentaristes.
S'han de jugar partits, eh? No, jugarem tot el rato a l'àrea contrari i guanyarem el partit 5-0.
I la participació dels oients.
En Jaume de Falanit diu que ja està dels nervis. Una nova temporada d'Esports 3 en Joc.
I ja veureu com tot acaba amb final feliç.
De dilluns a divendres a migdia, el dia a Mallorca, amb Jaume Noguera i B3 Ràdio.
Dime por qué tiene carita de pena. tiene mi niña siendo santa y buena?
Harto tu no sabreu per què escoltam a mi niña Nola de la Concha Buica. Fa 10 anys que se va fundar l'associació de Black View per vetllar per la diversitat i visibilitat de la feina d'actors negres a Espanya. El seu creador, l'actor mallorquí Armando Buica, germà de la Concha i cosí d'en Boré Buica, també germà d'en Guillem Balbó, anterior Balda de l'Aró. En Armando Buica va trobar que faltava aquesta necessitat de donar visibilitat i que hi hagués més diversitat a l'hora de donar feina en el cinema i la televisió, però també la part social volia fer ressò de Black View. Malament, diu Armando Buica, que duguin molt de temps a Espanya o hagin nascut aquí, com ells, pateixen invisibilització i això els hi du a poques possibilitats laborals. Armando Buica, bon dia, com estàs?
Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Encantado de estar con vosotros.
Armando, tú has fet feina a Londres, a Milán. ¿Tú creus que aquí a Espanya anem un poc enrere respecte a la resta d'Europa? Perquè tu com a model has estat a Londres, a Milán, has viatjat molt. Com ens podríem situar? Passa arreu d'Europa o tu trobes que no? Aquesta situació d'invisibilització i encasillament de les persones negres.
Sí, aquí, bueno, yo tendría que hacer un análisis con respecto a la pregunta. Decirte que mi padre, Juan Balboa, mi padre trabajó en el Banco Central en el año 72.
Juan Balboa, hem de dir que ton pare va fugir de la repressió a Guinea.
Sí, exacto. Mi padre fue exiliado político, recaló en Mallorca. Primero estuvo en Granada, luego se trasladó a Mallorca. Decir que mi padre vino con pasaporte español y con DNI porque Guinea Ecuatorial fue provincia española, que es algo que mucha gente desconoce.
Exacto.
Entonces, yo lo que me pregunto es, en los años 70 mi padre trabajaba en el Banco Central, un hombre negro, con su traje, con su pelo afro, y aquí en la sociedad mallorquina se le aceptó sin ningún problema.
Sí.
Estamos hablando de los años 70. Entonces, mi pregunta es, ¿qué ha ocurrido para que después de tantos años, en vez de ver a la diversidad como algo positivo, se le empiece a ver como algo negativo? Y ahí tendríamos que hacer un análisis al respecto de esta pregunta.
Vaya, y tant. Sí, sí. Estan fent passes enrere. Tu dius, per a que Black View, de vegades seient on vos deia que vos estàveu victimitzant, que éreu derrotistes, que hi havia com un... No podia anar més enllà. Jo no sé si tu n'has parlat amb la teva família d'aquest tema, perquè ells segurament que en el Concha, o en Guillem, en els vells amics, Liam, en Willy, o en el seu cosí, Boré. M'imagino que n'heu parlat d'això qualque vegada. Jo no sé si és comú. No crec que t'hagis trobat cap negre que te digui, ah, no, a mi no m'ha passat mai. A que no? A que no?
Total. De hecho, cuando nos constituimos, cuando creamos The Black View es una idea muy romántica que surge de la idea de crear un espacio en el que los actores y artistas negros nos pusiésemos caras. Porque cada vez que íbamos a los castings o cada vez que nos presentamos para un proyecto audiovisual o nos quejamos de la falta de diversidad en los proyectos audiovisuales, los directores de casting siempre, el comentario común era, es que sois muy pocos.
Jo.
Con esto sois muy pocos, de repente dijimos, no, vamos a ver, vamos a crear un espacio en el que todos tengamos cabida y vamos a contabilizar cuántos somos. Empezamos siendo dos personas, al cabo del mes, dentro de The Black View de la organización éramos como 400. Artistas, actores, actrices, cantantes, negros, que están viviendo en España... Muchos de ellos españoles, que yo quiero puntualizar. Yo estoy hablando de los negros que hemos nacido en España. Yo no hablo de la inmigración. La inmigración va por otro lado. Porque además esa misma inmigración está creando cierta discrepancia y controversia, porque se confunden las luchas. Yo no tengo nada que ver con los inmigrantes. Yo soy español y soy mallorquín.
Sí.
Y yo lo que reivindico es la misma posibilidad de trabajo... probabilidad o posibilidad de trabajo de otros artistas no negros.
Clar, per això ha fet la passa del que parlàvem, que volíem parlar, que encara no hi ha data d'estrena, del documental que ha fet Blanco Roto. El títol està molt bé. Està molt bé. Blanco Roto se projectarà el dia de 9 de setembre a Madrid, esperant poder-lo veure a IB3, però a Blanco Roto, quan t'han dit, no, és que sois pocos, tu a Blanco Roto has juntat a Vicente Andongo, en Francine Gálvez, mítica presentadora de Telediario, en Justo Bolecchia, que és filòleg de la Universitat de Salamanca, Isabel Mamadou, que va estar a la ONU. Amem, sois pocos, no. Blanco Roto, m'imagino que Blanco Roto, tots ells conten el que tu estàs contant ara, perquè si deu haver passat exactament el mateix. És així.
Claro. Blanco Roto surge con la idea, bueno, es el documental lo dirigimos Rubén Salazar, Teresa Ardilla y yo, y surge de la idea, claro, yo de repente, subiendo post y haciendo entrevistas en podcast, la respuesta de muchas personas cuando hacíamos entrevistas es algo que a mí me tiene en shock, ¿no? Que es, cada vez que yo cuento mi historia o cómo me siento o cómo veo las cosas, el comentario común es que nos victimizamos. Entonces, ¿qué nos ha pasado como sociedad para no entender al otro? Para no vernos, para no escuchar lo que yo estoy diciendo. No es victimismo, es simplemente contar algo que es real, que es decir, tenemos pocas oportunidades de trabajo. Con esta idea surge el documental. De repente yo pensé que sería interesante reunir personas que forman parte de la sociedad española y que son personas que sin darse cuenta se han convertido en referentes. Por ejemplo, Justo Bolecchia es catedrático de filología inglesa en la Universidad de Salamanca hace más de 30 años. Catedrático de filología. Es decir, este señor le ha dado clases a muchos filólogos actuales, españoles. O Isabel Mamadou. Isabel Mamadou es miembro de Naciones Unidas. Miembro de Naciones Unidas. O Francine Gálvez, presentadora, que en una época muy convulsa en España, que era los años 80, ella era presentadora en el telediario más visto, en la cadena más vista en ese momento. Y todos cuentan sus testimonios que tienen que ver con esta situación que estamos viviendo, que es, yo no puedo contar lo que me pasa, porque si lo cuento, dicen que me victimizo. Pero estoy viviendo una realidad. Y lo que no nos damos cuenta es que cuando yo cuento mi realidad, si tú criticas mi realidad, cuenta más de ti que de mí.
Ya, exacto. Contem aquella anècdota d'una persona que te mirava encara rara que te va demanar de bonera. Jo te'n contaré una altra d'en qui en de fa. Què te va passar? Què te va dir? Que quan li vas dir, no, jo som d'aquí. Què te va dir?
Sí, esto es una anécdota que cuento en el documental, y lo cuento aquí como primicia, que yo estaba de gira con Javier Gutiérrez y con Cristina Castaño, de gira teatral. Uh-huh. Y de repente fuimos a una provincia y terminamos y un grupo de personas pues pidiéndonos autógrafos y charlando. Y de repente yo veía que entre todo el grupo había una persona que me miraba como muy fija y con una mirada de desaprobación. Porque una de las cosas que hemos desarrollado es esta capacidad de detectar cuando hay una mirada desaprobatoria. Y esto cualquier negro te lo va a decir. Antes de entrar en un sitio nosotros detectamos si podemos entrar o si vamos a tener problemas o es mejor no entrar. Bueno, pues estando con este grupo de personas, de repente había una persona que me estaba mirando. Y estos silencios que se hacen de repente, cuando hay mucha gente, se crea un silencio y me dice directamente, oye, ¿tú de dónde eres? Y le digo, yo soy mallorquín, soy nacido en Palma, Mallorca. Y me dice, venga ya. Digo, sí, soy nacido en Palma, Mallorca, soy mallorquín. Y te puedo enseñar el DNI. No, da igual que me enseñes el DNI. Y le digo, pero ¿qué me quieres decir? Y en ese momento todo el mundo estaba callado, pendiente de la conversación, porque fue una conversación como muy incómoda por su parte, pero por mi parte no, porque yo ya estoy curtido en mil batallas y bueno, me las sé todas. Entonces, en ese momento me dice, mira, te voy a explicar una cosa. Para ser español no basta con que hayas nacido en España. Tienes que haber tenido mínimo 6 generaciones. Claro, todo el mundo se queda callado. En ese momento me di cuenta que era una batalla, que era imposible ganar, porque estaba hablando con alguien que no estaba dispuesto a dialogar ni a razonar, y entonces dije, ah, vale, perfecto, me di media vuelta y me fui. Dejé a mis compañeros ahí firmando autógrafos y yo me fui perquè no té gran mente sin raïcia.
Això és com el castellano viejo de Mariano José de Larra, que havies de tenir no sé quantes generacions. Mira, com que tenim la mateixa edat, te'n contaré un altre que li va passar en Guillem de Fac. Tu, jo, tu, sí, et, ja, tu ets del sí. 70 i jo som del 68. Sí. A més, durant una època varen ser veïnats la teva família i la meva. Sí. En Guillem de Fac una vegada era a l'hostal del Gaida amb, sí. amb un parell d'amics i la madona el mirava i quan de cop se li va costar perquè en aquell temps només hi havia tres negres a Mallorca. Ton pare, en Cecili Bueda, que li deien el negre de Can Matons, sí. i en Guillem de Fac. Sí. I la madona de l'hostal del Gaida en aquell temps se li costa en Guillem de Fac i en Guillem de Fac li diu no, jo menjaré frit i després menjaré un llom. I diu, ai, perdoneu-me, però si ara no vos hagués sentit xerrar, m'hagués pensat que era un negre. Això és cert. Això ho contava en Guillem de Fac, que li va passar l'hostal del Gaida. És a dir, no hem fet ni una sola passa endavant, perquè tinc molt d'espectre. Armando Buicam, mos queden 30 segons. Blanco Roto, documental que s'ha estrenat de 9 de setembre a Madrid, és que encara ric perquè en Guillem de Fac tenia un sentit de sumó increïble. Blanco Roto, d'Armando Buica, amb figures com Justo Bolequia, Vicenta Endongo o Francín Galvez, a partir de setembre, més si el poden veure... Ivetres. Armando, una ferrada molt gran i enhorabona per la feina.
Gràcies, una abraçada.
Salut, en la música, la veu de la germana d'en Armando, d'en Concha Buica. Partim fins demà. Salut a tots.
TV3 Ràdio. Les notícies de la una.